Benvinguts a una nova edició de la Budellera, l'espai on analitzem, puntuem i jutgem els partits del Nàstic i l'actuació dels jugadors i de l'entrenador. El Nàstic segueix sumant al nou estadi. Davant el Numancia, però, no va ser capaç de passar de l'empat en un partit on va mostrar dues cares ben diferents. En la primera part va seguir la tònica dels últims partits a casa, va ser superior al rival i va crear ocasions suficients com per marxar al descans amb un avantatge de 2 o 3 gols en el marcador. En la segona, però, l'equip va fer 2 passos enrere i va cedir la possessió de la pilota a un rival que també va crear oportunitats per endur-se els 3 punts cap a los pajaritos. Tenint en compte la classificació de l'equip de Jagoba Arrasate, el punt es pot considerar com a bo, tot i que, tenint en compte la primera part de l'equip, el punt pot tenir un sabor agradolç. En tot, veurem què opina l'equip de redactors de nasti.cat. Com és habitual, el primer que fem és endinsar-nos en l'hemisferi grana de Gerard Canyelles. Què tal? Com estàs, Gerard? Com va tot?
Molt bones, Marc. Doncs empat aquest cap de setmana, dissabte davant del Numancia. Sabíem que era un partit complicat, no? Un rival que està fent molt bona temporada, de fet. I no vam poder aconseguir la victòria després de la bona ratxa que havíem començat a tindre en els partits a casa. El partit es va quedar amb el 0-0, sí que la primera part al Nàstic potser va mostrar una mica més d'atreviment, més d'alguna altra ocasió, més possibilitats de que es podien portar el maig, però la segona part no va ser igual que la primera. L'equip es va relaxar una mica més i bueno, vam treure un punt que, si més no, és important, tenint en compte la dificultat del rival, però no estem... És que hem de començar a guanyar, no estem per empatar partits. Es pot entendre, perquè al final són nivells diferents i per això un està on està la classificació i l'altre està on està, però ara, bueno, doncs pensada en el partit davant el Lorca, aquí sí que no ho podem perdonar, és a dir, es coneixia el Nàstic, no? Era l'equip aspirina, no? Que quan venien aquells equips més tocats, doncs el Nàstic es... no sé què feia, però no sé si és que es deixava guanyar o què, però li donava vida amb els equips més que estaven més fotuts, però hem de canviar això i el Lorca l'hem de sentenciar. Més que res perquè serà molt important per la nostra pròpia salvació. Sí que només s'ha reduït un punt de diferència en una jornada en relació al play-off, em refereixo, estàvem a 6, ara estem a 5. Sort que els que van per darrere, el Barça B va perdent, però el Córdoba i la Cultural s'han posat bastant les piles i si no espavilem i guanyem els 2 partits que tenim contra els de baix, almenys Lorca i Sevilla Atlético, patirem i no convé, no convé.
Doncs moltes gràcies, Gerard. Ens retrobem la propera setmana. Ara és moment d'analitzar i jutjar l'actuació individual dels 14 jugadors que van intervenir en el partit i les decisions del tècnic Nano Ribas. Per això, ens atén ja l'apartat de l'1x1 amb el seu autor, el Víctor Chillón. Benvingut, com estàs?
Hola, molt bon dia, Marc. Doncs estic una mica nerviós.
Ep, com és això?
El Nàstic no va perdre, va treure un empat contra un rival de la part alta de la classificació, però, ostres, les jornades passen, ens han retallat punts respecte al descens i, ostres, ve que l'equip, si no guanya el següent partit, es ficarà en problemes.
Una pregunta ràpida, que és la que doncs, llançava, no?, a l'inici d'aquest mateix programa. Tu, aquells dels que es queden amb un sabor agradolç, tenint en compte la primera part que va fer l'equip, o els que, pel contrari, doncs, veuen que l'equip segueix creixent i segueix doncs, fent passos de cara a poder confirmar la categoria?
Jo em quedo amb un sabor agradolç, perquè crec que la primera part del Nàstic va fer un bon partit, en general, però la primera part va ser molt superior a Numancia, però sí que a la segona part... El Numancia va apretar i el Nàstic va tirar un pas enrere, sobretot a la posició de Fali, que era on l'equip estava una miqueta coix i no tenia una sortida gaire neta de pilota. De tot això, en parlo d'un article a nasti.cat que vam treure ahir sobre la posició de Fali. Segur que el vol llegir, estava convidat a fer-ho.
La contracrònica, eh?
Sí, és la contracrònica. Bàsicament és el posicionament de Fali i la seva incidència en el joc, tant en atac com en la defensa.
Agafant el relleu d'un servidor, tu, Víctor, eh?
Sí, he agafat el relleu.
Doncs convidem a tots els nostres lectors i oients que doncs, puguin doncs, esbrinar què és el que trobaran dins d'aquest article on ja comenta el mateix autor que parla de la posició de Fali. Si et sembla, comencem però amb l'1x1, comencem amb les puntuacions individuals i com sempre ho fem amb la porteria.
Doncs mira, Stoli Dimitrescu, un 7, no va estar exquisit en tot el partit.
Pel que fa a la línia defensiva, on formaven Otar Kakabadze, Abraham Minero i la parella de centrals, Xavi Molina i César Arzo.
Otar Kakabadze, un 6, encertat, Abraham Minero, un 6, víctima, César Arzo, un 6, líder, i Xavi Molina, per mi el pitjor de la defensa, un 5, precipitat.
Tot i així, podem dir que el Nàstic va deixar la porteria a 0 una altra vegada al nou estadi i que sembla que es consolida aquesta parella de centrals, César Arzo i Xavi Molina, que de moment estan dotant, com a mínim, de seguretat.
Sí, a veure, tothom dona molta seguretat a l'equip, com tu dius. Sí que potser la parella César Arzo, Julio Pleguezuelo rendeix millor o aporta més a l'equip, ja que Julio Pleguezuelo dona una sortida molt neta a la pilota. És un jugador que va també bé al tall, no tant com Xavi Molina, que és més corpulent, però a mi personalment m'agrada més Julio Pleguezuelo. Crec que s'entén bastant millor amb César Arzo.
Un Pleguezuelo que qui sap si les properes setmanes podria entrar novament dins de l'onze inicial per complementar una miqueta a César Arzo. Pel que fa a mig del camp, protagonista de la contracrònica, Fali.
Fali, un buit fos, sense paraules. Ahir el mal que trobava la Rambla i és només felicitar-lo per la temporada o la mitja temporada que està guanyant. La veritat és que és el líder i és el capità de l'equip al camp, a part de Xavi Molina, clar.
L'altre, el complement de Fali, en aquest cas, Sergio Tejera, la puntuació, pel que veig, no és massa alta, de fet, ha suspès, digue'm tu en quina nota i digue'm el per què, ja et diré jo la meva opinió.
Mira, doncs Sergio Tejera, un 4, desaparegut. Soc molt escèptic amb Tejera, perquè les dues primeres temporades del Nàstic van ser espectaculars, era el motor de l'equip, i ara mateix no està sobre el terreny de joc. Jo, la veritat, que crec que la seva titularitat perilla i en detriment de Javi Márquez. Jo crec que Tejera no agafa el pes del partit, així que en baralles que ja no són seves, no acaba de ser el Tejera que coneixem.
Doncs arrel d'això et diré dues coses. Per mi Tejera va fer bona primera part, però en la segona va notar que Fali no estava al 100%, que de fet va demanar el canvi, i ho va notar. Amb l'absència de Fali, quan ja Fali no estava físicament bé, va baixar moltíssim, però jo crec que la primera part va estar bé, igual que tot l'equip, és a dir, al final la primera part va ser francament bona. I l'altra banda, de Javi Márquez, que després en parlarem, pels pocs minuts que va jugar no el vaig veure com per ser titular, perquè crec que no està físicament al seu top, però clar, evidentment ha de tenir minuts i ha de jugar per dues qüestions molt simples: una, que és un jugador, un dels millors jugadors de la plantilla, i per l'altra perquè és un home, necessita confiança per poder jugar amb regularitat, però bé, d'això ja en parlarem. D'altra banda, les mitges puntes: Tete Morente, Michael Mesa, Juan Muñiz.
Tete Morente, un 5, egoista; Michael Mesa, un 6, artista; i Juan Muñiz, un 6, costurer.
Bona primera part també d'aquests dos últims, de Michael Mesa i Juan Muñiz.
Sí, ara els dos jugadors que amb clara tendència a posar-se pel mig. Juan Muñiz, el de sempre, és un jugador que no és de banda, actua molt bé a la mitja punta, però actuar bé a la mitja punta o estar en una posició centrada vol dir que el seu carril està descobert i ha d'anar en compte, però no deixar sol lateral sol.
Doncs bé, Juan Muñiz, que tornava a la titularitat, i un Michael Mesa que sembla que s'afiança com a complement d'un Álvaro Vázquez, que va ser un dels millors jugadors del partit, però no va estar encertat.
Doncs no, Álvaro Vázquez, un 7, inquiet, porta a corcoll tota la defensa. O sigui, sofreix molt de banda, baixant a rebre, posa molt bé el cos. La veritat que és ser un jugador que no és excessivament corpulent, no és un jugador excessivament fort, posa molt bé el cos, però aquest set té determinat per la jugada que va fer donar un mama. Evidentment és humà i pot perdonar aquesta jugada, però, ostres, significaria la victòria del Nàstic i pràcticament tres quarts de salvació.
I tant, va tenir ocasions de tots els colors, tot i que també es va topar amb un Aitor Fernández espectacular. Per parlar dels recanvis que van entrar en la segona part, parlem de Gianluca Subre, Javi Márquez i Manu Barreiro.
Manu Barreiro, un 5, lligat. El gallec necessita més minuts, ha perdut la titularitat i necessita o recuperar-la o tenir bastant més minuts. Gianluca Subre, un 4, desaprofitat, i Javi Márquez, un 5, crac.
Per mi, Manu Barreiro, com dius, més minuts, sobretot si has d'anar a guanyar el partit no el pots treure en el tram final, als últims minuts. I Gianluca Subre, per mi, és un jugador que a casa ha de ser titular per aquelles coses que té, que fa aquelles emprengides, que fa aquells inicis de partit que són elèctrics, i és un jugador que pot marcar la diferència, com ja va fer amb Vicente Moreno. La bona notícia és que, tant sigui de titular com a suplent, compta molt per Nano Ribas, i això és molt bona notícia per l'equip. I Javi Márquez, el que comentava, físicament no el veig encara a tot, però evidentment necessita minuts, necessita jugar per poder agafar aquest ritme competitiu, i que esperem que sigui doncs, un jugador important en aquesta recta final. I d'altra banda, doncs, ja per anar tancant, Nano Ribas, què et va semblar?
Doncs Nano Ribas, un 4 l'he posat. Crec que va plantejar un equip sòlid, un equip, sobretot a banda de Juan Muñiz, que anava molt al centre i la pilota circulera amb càrregat, però crec que li falta capacitat de reacció, O sigui, jo crec que Nano Ribas va renunciar al joc per banda, posaran a Gianluca a la banqueta i en canvi arribaran una mica tard. Si Manu Barreiro va entrar pràcticament a les acaballes de les contra, Fali va demanar el canvi, Sergio Tesquera a segona part no va estar bé i potser havia d'entrar Javi Márquez abans. Jo crec que el tècnic de Ciutat Real ha de tenir una mica més de cintura i preveure aquests canvis o intentar reaccionar abans, perquè ja dic que el Nàstic primera part molt bé, però segona part molt monòton i totalment a la mercè de l'Humància.
De fet, et diria que en comptes de Javi Márquez, tot i que per anar pel partit estava ben plantejat, crec que hauria d'haver estat Castañaga qui substituís Fali, perquè és un jugador doncs, que s'assembla més a Fali i que al final et dona aquell equilibri que segurament vas perdre amb la parella Javi Márquez-Tejera. Però bé, en qualsevol cas, les decisions de Nano, que aquesta vegada sembla que no van acabar d'ajudar l'equip. Doncs, Víctor Chillón, et donem les gràcies una setmana més i ens retrobem d'aquí 7 dies per parlar del capital partit davant el Lorca.
Doncs moltes gràcies a tu, Marc, i com sempre, que tingueu tots els oients molt bona setmana.
Continuem amb una altra de les seccions d'anàlisi, el semàfor. Aquí descobrim qui o què ha estat el millor i el pitjor del partit. Com sempre, ho fem de la mà de Marc Marruecos. Benvingut, com estàs?
Molt bé, Marc, molt bones. Aquí una setmana més parlar del nostre equip.
Bé, et faig una pregunta abans de començar. Et va quedar un sabor agradós després del partit contra el Numancia o creus que el punt és suficient per seguir avançant i que l'equip segueixi creixent?
Home, per una part, crec que és suficient perquè l'equip crec que va creixent, però per l'altra, després de la bona primera part, que la segona crec que va faltar una mica de punts, no? Com una mica més de continuïtat en el joc de la primera part, i crec que sí que poder vaig marxar més amb aquest gust tan agradós, no?
Doncs sí, perquè la primera part va ser extraordinària. De fet, va poder marxar al descans al Nàstic amb un marcador més ampli que no pas un 1-0. De fet, hagués pogut marcar 2 o 3 gols, però bé, en qualsevol cas sí. No va ser així i malauradament només es va poder sumar un punt. Per tot això, Marc, escolta, posem llum ja al semàfor. Què va ser el pitjor del partit per tu?
Pues mira, per mi va ser Nano, no? Que no va encertar amb els canvis de la segona part i no va saber canviar la dinàmica aquesta dolenta que van tenir. Llavors crec que els canvis que va fer no van encertar gens, no? Gianluc no va revolucionar res del partit, Javi Márquez no va poder tornar a agafar el control del mig del camp i de la pilota, i Manu Barreiro crec que va sortir molt tard, massa. Tota la gent ho demanava a crits des de la grada i crec que va sortir massa tard.
Coincidem, Jo crec que Gianluc havia de ser titular, Manu Barreiro havia de sortir abans, no pots esperar a fer sortir el gallec si vols anar pel partit, clar, als últims minuts. I en una altra qüestió que no has dit, però també voldria destacar, almenys la meva opinió, en comptes de retirar Fali per obligació, per seus problemes físics, i d'una entrada Javi Márquez, jo hagués donat entrada Jon Gaztañaga per seguir mantenint aquest equilibri. Però bé, en qualsevol cas, no sabem la intenció de Nano, que buscava amb aquest canvi, evidentment, suposo que anava pel partit per posar un doble pivot molt més creatiu, però bé, al final va trencar l'equilibri que hi havia al centre del camp.
Doncs, sí, crec que sí, perquè eren Javi Márquez i Tejera són més creadors i potser va perdre l'equilibri, no, que dius tu?
Doncs va ser així, almenys a ulls de qui us parla. Parlant del semàfor groc, àmbar, taronja, com vosaltres vulgueu dir-li, inclús Marc, com tu desitges dir aquest llum, aquest color.
Sí, sí, doncs mira, àmbar mateix, no? Pues l'àmbar aquesta setmana és el mateix resultat, no? Una part per cadascú, el Nàstic molt bé la primera part, el Numancia bastant bé la segona, fins i tot va tindre el pal per poder avançar-se en el marcador, i crec que el resultat és just, les taules són justes, i el semàfor amb aquesta setmana és pel resultat, no?
Així és, i d'altra banda, doncs, el més destacat del partit, cosa que tots intuïm, però bé, explica'ns.
Sí, bueno, us destacaríem la primera part, no?, el nivell molt alt del Nàstic, que si segueix jugant així d'aquests últims partits que queden, no crec que tardem massa a assolir la salvació, no?
Doncs així és, una primera part que crida l'optimisme, i evidentment començant per aquest partit de la setmana vinent, d'aquest cap de setmana, de fet, davant el Lorca, on ens espera una final que s'ha de guanyar sí o sí.
Doncs sí, més jugant a l'hora que juguem, no? Sabrem tots els resultats dels duels directes que hi ha, sabrem si ens podem distanciar, si hem de guanyar, si ens obliga a guanyar, o amb un empat n'hi haurà prou, que no crec que ens serveixi. Vull dir, estem obligats a guanyar, com dius tu, vaja.
Doncs, Marc Marruecos, moltes gràcies una setmana més, i ens retrobem doncs la setmana vinent per parlar d'aquesta final, d'aquest partit a l'Orca, on esperem que el Nàstic doncs pugui tornar a sumar els 3 punts fora de casa.
Perfecte, molt bé, Marc, doncs ens veiem la setmana que ve.
Abans de posar el punt final, hem de parlar de la Pobla de Mafumet, que ha tornat a entrar als play-offs després de vèncer per la mínima al Sant Bullà. Resultat idèntic al que ha aconseguit el Vilafranca d'Ivan Moreno a l'Olímpic de Terrassa. Per saber com va anar el duel, tenim el plaer de parlar amb Pau Bonastre. Què tal, com estàs?
Hola, Marc. Doncs sí, com comentaves, la Pobla de Mafumet es va endur in extremis 3 punts que el situen altra vegada en posicions de play-off descens. El filial del Nàstic es va imposar per la mínima al camp del Sant Bullà per 0-1. El duel va ser poc vistós i es va acabar decidint en els minuts finals. Salva Ferrer va marcar el seu primer gol a tercera divisió. Obria el 88 quan el central va recollir un refús després d'un córner a l'alçada del punt de penal i va enviar la pilota a l'escaire. Un gol importantíssim que li donava a la Pobla llicència per seguir somiant.
Doncs la Pobla de Mafumet, que torna d'aprendre de si mateixa per poder jugar als play-offs quan s'esperava que doncs, després de l'ensopegada d'ara fa 2 setmanes, doncs la cosa pintava malament.
Doncs sí, com ja sabem, la tercera divisió és una competició molt igualada i el Terrassa que va perdre aquests 3 punts davant el Vilafranca, i la Pobla ho va aprofitar guanyant el Sant Bullà i recuperar aquesta quarta plaça a 3 jornades pel final. Tot i que queden 3 partits, encara no hi ha res definitiu, no hi ha res definitiu en aquesta competició, i la Pobla que està obligada a guanyar o a sumar els màxims punts possibles en les 3 darreres jornades si vol ser a play-off.
En aquest cas, el Vilafranca, d'un ex de la Pobla, com és Ivan Moreno, i també d'alguns jugadors com Víctor Oribe, doncs d'alguna manera li van donar un cop de mà a la Pobla de Mafumet.
Correcte. Com ja havíem comentat l'anterior setmana, guanyar 3-4 partits dels que quedaven era molt complicat per la Pobla, i també ho és pel Terrassa. I doncs ja li va arribar el resultat aquest cap de setmana, un resultat en contra al Terrassa, i el Vilafranca, com comentaves, d'Ivan Moreno, doncs, que va superar el conjunt agarenc.
Doncs molt bé, doncs, aquest resum que doncs, situa la Pobla de Mafumet doncs, quarta a la taula, a expenses del que pugui passar en aquestes 3 jornades pel final del campionat, al grup 5 de tercera divisió. Doncs Pau Bonastre, ha estat un plaer poder parlar una vegada més amb tu, i escolta, ens retrobem la setmana vinent per parlar doncs, d'aquest antepenúltim compromís de la Pobla abans de que acabi la lliga regular, a veure si doncs, pot tornar a sumar els 3 punts a casa.
Parlem, vagi bé.
Doncs bé, posem el punt i final al 16è programa de la Budellera. Com sempre, us convidem a comentar a les xarxes socials perquè deixeu les vostres opinions i ens digueu si esteu d'acord amb les valoracions de l'equip de redactors de Nasti.cat. Tornem la setmana vinent per analitzar l'importantíssim enfrontament davant el Lorca.